que són en molts casos irreversibles. O sigui, un cop ens els hem fet, després no hi ha cap tractament específic, amb la qual cosa ens haurem d'esperar i veure si aquestes lesions remeten soles o no.
Com sempre, és qüestió de posar-hi seny, senyor Rochecampo, no? Suposo, gaudir-ne, sí, però sí, amb sí, seny i amb cura, i ja està.
Que és això, jo crec que la gent està prou informada i que tothom és molt conscient de les coses que pot fer i de les coses que no pot fer.
Jo també ho crec.
Jo penso que no hi haurà cap problema.
Tenim una societat més madura del que a vegades ens pensem.
Exacte.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i que em puguin gaudir, tot i estar pendents de tot i alerta per tot, però que també tinguem uns minuts per gaudir-ne, no?
Exacte, molt bé, moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau. Bé, ens comenten que hi ha hagut alguns problemes per escoltar aquesta entrevista sencera, perquè la informàtica ha fet de les seves, té iniciativa pròpia, de vegades, en fi, els demanem disculpes. En tot cas, el doctor Ferran Rochecampo, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre i encarregat de coordinar el desplegament especial en salut per l'eclipsi, ens explicava això, que està tot a punt, que s'han reforçat les zones on es preveu més afluència de persones, òbviament sense desatendre la resta del país, i que amb una miqueta de seny, amb les ulleres homologades i precaució, doncs no ha de passar res, tot ha d'anar com s'espera que vagi. Òbviament, els ulls són la prioritat a preservar, però no oblidem que l'eclipsi també pot espatllar les òptiques dels aparells amb què vulguem contemplar o immortalitzar el moment. Telescopis, càmeres de fotos o de vídeo i telèfons mòbils també necessiten dels filtres preceptius per no quedar literalment fregits. I les persones cegues poden seguir l'eclipsi a través d'una maqueta i uns auriculars que els ajuden a entendre el fenomen i que l'ONCE ha repartit en 20 municipis.
I es tracta d'uns tallers on ens porten unes maquetes, clar, perquè nosaltres veiem amb les mans i amb les oïdes, vale? I, bueno, amb unes maquetes del sol, la lluna, la terra, i ens les va posar amb la posició correcta i amb uns fils ens explicava per on anava la llum, per nosaltres doncs, entendre, no?, una mica aquest fenomen que és.
Ho ha explicat el programa La Treva, la cap de cultura de l'ONCE a Catalunya, Laura Coca. Avui, com que el dia és diferent, doncs l'hora 14 també, no només per això que dèiem de l'entrevista, també per altres coses, com per exemple que avancem la previsió del temps, perquè ara mateix tot Catalunya necessita saber si podrà veure o no l'eclipsi. Núria Seró, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta, avui quin temps ens espera? Centrem-nos primer a la zona on es pot veure l'eclipsi total, això és les comarques del sud, per entendre'ns.
Sí, doncs cap al Montsià tindrem alguns núvols de tipus alt, ja que aquesta tarda un cop més tindrem ruixats, sobretot a la Ibèrica, i d'aquestes tempestes arribaran núvols de tipus alt que podrien deixar una miqueta el cel emmaranyat, però tot apunta de que no molestaran, no faran la guitza i es podrà observar sempre amb les ulleres homologades.
Això, sobretot, és molt important. Ho hem comentat moltes vegades i no ens cansarem d'insistir. I la resta del país, que també cal mirar sempre el sol amb les ulleres homologades, encara que l'eclipsi sigui parcial, quin temps farà? Serà visible? No ho serà?
Doncs al Pirineu i al Prepirineu tindrem alguns núvols. La resta dels ruixats i les tempestes que tindrem una tarda més. I si és veritat que podrien haver alguns núvols prims entre les comarques de Barcelona i de Girona, però en general poqueta cosa. També hem de dir que avui la calor torna a apretar, temperatures molt altes un cop més, i a l'hora de l'eclipsi, més o menys les temperatures hauran baixat de l'ordre d'uns 5 graus. És a dir, seran una mica més baixes, continuarem amb calor i molta precaució perquè el risc d'incendis és molt elevat en bona part de Catalunya.
Molt bé, Núria. Resumint, no ens han de fer gaire la guitza els núvols avui, eh?
No, podrem gaudir-lo, sí.
Uh-huh. Estupendo. Doncs escolta, que gaudeixis tu també del fenomen, que toca
gràcies,
molt de prop.
I ja
ho comentem. Moltes gràcies, Núria.
Una abraçada.
Adéu-siau. 2:00 PM i gairebé 24 minuts.
Hora 14, Catalunya.
Doncs seguim ara amb altres notícies que no són de l'eclipsi. L'aeroport de Barcelona ha tornat a batre rècords d'afluència de passatgers aquest juliol amb 5,9 milions de viatgers, un 6% més que l'any passat. L'acumulat dels 7 primers mesos de l'any també està a xifres mai vistes i la instal·lació va camí de superar per segon any consecutiu el límit de la seva capacitat teòrica. Pol Valero.
Entre gener i juliol, més de 34,2 milions de passatgers han passat per l'aeroport del Prat. És un 4,6% més que l'any passat a aquestes alçades. Recordem, la capacitat anual de la infraestructura és de 55 milions de viatgers a l'any, que el 2025 ja es van sobrepassar en 2 milions, i aquest any tot apunta que passarà el mateix o pitjor. El juliol, segons les dades que ha fet públiques Aena, a Barcelona s'han registrat gairebé 36.000 vols, amb un creixement de passatgers, sobretot provocat per per les operacions internacionals. A Girona, en canvi, tot i augmentar el nombre de vols, ha caigut lleugerament el nombre de viatgers, fins als 320.000, i a Reus s'han registrat més operacions i més passatgers, 236.000.
Un motorista de 20 anys ha mort a la ciutat de Lleida després de xocar amb un turisme aquesta nit passada. L'accident s'ha registrat al pont de Pardinyes, on fa 3 setmanes hi va haver un altre sinistre mortal. Maricel.
En aquest pont hi ha un accés perillós i sobtat cap a un camí que comunica amb el barri de Capont i amb l'Horta de Grinyana. Sortir i entrar del camí cap al pont no està regulat per cap semàfor i el gir a l'esquerra s'ha de fer per una rotonda soterrada no menys perillosa. Veïns del barri fa temps que reclamen solucions per aquest accés i per controlar la velocitat dels vehicles pel pont, limitada a 50 km per hora. La d'aquest dimarts a la nit és la segona mort d'un motorista jove en aquest punt negre viari de Lleida en menys d'un mes, quan hi va haver un altre xoc entre dues motos i un cotxe.
El conductor d'un tractor també ha mort a Mas de Barberans, al Montsià. El vehicle ha sortit de la via i ha volcat per causes que s'estan investigant. Amb aquestes són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals de trànsit. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a Colòmbia després del terratrèmol que dilluns va sacsejar una part del país. Per ara el sisme ha deixat més de 200 morts i milers de ferits.
Segons ha informat el consistori, aquests recursos es canalitzaran a través del memoràndum d'entesa vigent amb Cali, una ciutat amb la qual Barcelona té una relació estable de col·laboració. L'Ajuntament també ha ressaltat que posen a la seva disposició els bombers de la ciutat per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. Segons el Ministeri d'Exteriors, no consten morts ni ferits d'origen espanyol, tot i que encara hi ha 75 ciutadans de l'Estat amb qui no s'ha pogut contactar després de l'accident. S'ha reduït la xifra a la meitat. Per ara, la Generalitat no sap quants d'ells són catalans, però envien un missatge de calma, recorden que arran del terratrèmol les comunicacions amb Colòmbia són complicades i que, per tant, el fet de no poder contactar amb una persona no vol dir necessàriament que sigui morta o ferida.
No marxis encara, Pol, perquè interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han accedit sense permís a documents digitals de carpetes compartides del sistema penitenciari. L'Agència de Ciberseguretat està analitzant els fets, però el Departament de Justícia assegura que no s'han vulnerat dades crítiques.
Els responsables del centre han detectat un accés no autoritzat a arxius compartits del sistema penitenciari des de dins de la mateixa presó de Puig de les Basses. Segons ha informat Justícia, els responsables han estat interns que ja han estat identificats. L'Agència de Ciberseguretat està fent una anàlisi per determinar possibles afectacions, però per ara el govern assegura que no s'ha compromès cap document amb informació crítica i que el funcionament dels serveis del centre no s'ha vist alterat. Aquest matí, el director general d'Afers Penitenciaris, Domingo Estepa, s'ha reunit amb representants del sindicat de l'àmbit penitenciari per informar de l'incident i explicar les mesures adoptades.
Els bombers de Barcelona reforcen el salvament aquàtic amb un dispositiu pioner a Catalunya. Dos salvavides dirigits a distància, que poden arribar fins la persona que està en risc sense que els rescatadors hagin de ficar-se a l'aigua. Ens ho explica l'Èlia Pijuan.
Els bombers utilitzen aquests dispositius des de la tardor passada i ja els han activat una vuitena de vegades. Els salvavides es dirigeixen...
No deixa de ser una boia propulsada. Amb un rang de 500-800 metres fem arribar el dispositiu i és la persona mateixa la que s'agafa i sense cap mena de risc podem portar-la ja sigui a l'embarcació o ja sigui aquí a terra un punt per extreure.
El dispositiu forma part d'un equip de salvament aquàtic format per una trentena de professionals i 3 embarcacions que...
Un minutet d'aquesta hora 14, anem amb els esports. Amb Nil Solà, què ens expliques?
En clau Barça és el de Ferran Torres, el futbolista de Foios, autor del gol a la final del Mundial que va fer campió a Espanya del món. No s'ha presentat a l'entrenament, això sí, evidentment, amb permís del club i també de Hansi Flick, que va donar l'okay a que el futbolista valencià no participés en aquest entrenament per solucionar la seva sortida al Paris Saint-Germain. Serà una realitat, Ferran Torres es retrobarà amb Luis Enrique, segons ens apunten fonts properes a la negociació. No és només qüestió d'hores, sinó pot tardar encara algun dia, però les dues parts estan condemnades a entendre's per una quantitat que rondaria els 55 milions d'euros en un dia en el que el Barça també espera avançar en el fitxatge de Rodri. Igualment a Manchester continuen esperant entre 60 i 70 milions d'euros entre fixes i variables. De moment el Barça que arribaria a aquests 60, les negociacions continuen endavant i les dues parts saben que si no hi ha cap novetat gran, Rodri jugarà al Barça.
Doncs res més, així arribem a 2:45 de la tarda. Gràcies per acompanyar-nos i que tingueu un bon eclipsi solar.
Hora 14, en la SER, con Javier Liébana.
2:30, 1:30 en Canarias. Es el evento astronómico del último siglo. Para que se hagan una idea, en España, según los registros, no hay nadie vivo que tenga al menos 114 años. Eso quiere decir que, a no ser que anteriormente se hayan ido a otros países a verlo, por edad, nadie en nuestro país ha podido observar un fenómeno natural como el de esta tarde-noche, un eclipse total de sol.
Es el primero que vamos a ver qué tal se nos da, porque la verdad no hemos visto nunca uno y no creo que volvamos a ver otro.
Lo veo en mi casa, termina lo de la eclipse, si o como se llame, y empieza el partido de fútbol, que quiero más.
Ah, pues ya está, pues perfecto. Ya está.
Pues la verdad que tengo bastantes esperanzas puestas en una eclipse.
Voy a verlo en vivo, voy a verlo sola.
Y vamos a verlo en una aldea de Tarrín.
La última vez que se pudo ver algo así en la península ibérica fue en 1912. En todo el continente.